Bon dia, són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Laura Vanrell.
El desequilibri actual en el mercat immobiliari entre que els residents poden pagar per comprar o llogar un habitatge discrepa amb el preu establert. Les Balears són un dels territoris amb el mercat el metre quadrat més car de l'Estat, fregant els 2.000 euros de mínim. El poder adquisitiu és insuficient, sobretot entre els joves, i els immobles acaben en mans estrangeres que sí tenen aquesta liquiditat. Suposen 4 de cada 10 operacions realitzades les darreres dues dècades. Un panorama, Campes, diversos municipis mallorquins, com ara Pollances, Porles o Inca, a demanar la declaració de zona tensionada i establir un topall als preus. Tot d'un analitzam la situació en detall abans repassam els titulars de la jornada. És diumenge 7 de desembre. Desmantellades dues plantacions de marihuana a l'interior de dos habitatges de Palma. Agents de la Policia Nacional han detingut dos homes per tràfic de drogues a la capital. Vitori Morell, bon dia.
Bon dia. Les detencions s'han produït després de detectar que cultivaven plantes de cannabis a una casa de la barriada de la Vileta i una altra de Son Gotleu.
I Ciutadella està a punt de tancar un aparcament molt utilitzat pels residents, el de Sacoma.
Havia de servir d'estacionament alternatiu a les places eliminades d'Esborn, però legalment només pot obrir 8 mesos a l'any.
Formentera alega contra la derogació de la Llei de Memòria Democràtica per protegir el campament.
És l'únic testimoni immoble de l'antic centre penitenciari de l'illa i un dels pocs que es conserven a tot l'estat.
Toni Tenerife, bon dia. Quins titulars tenim avui?
Tenim, per una banda, que el Real Mallorca ha confirmat avui de matí que el seu futbolista Antonio Rayo ha estat intervingut de la seva fractura al pòmul en una jornada d'avui diumenge on la segona federació, l'Atlètic Balears, s'endú per la mínima 1-0 el derbi davant Porreres. L'Andratx supera l'Olot 2-0 i la Societat Esportiva Eivissa agafa aire amb la victòria 1-0 davant Torrent. I en bàsquet, el Palmer Bàsquet continuarà una jornada més com a QE primera federació després de caure aquest migdia a Somos per 64-68 davant Movistar Estudiantes.
Segona jornada amb temperatures per damunt dels 20 graus avui, amb el cel enterbolit. Miquel Salamanca, bon dia. Durarà aquest anticicló?
Bon dia. No hi ha novetat a la vista a curt termini, tampoc a mitjà termini. L'anticicló continua establert a la Mediterrània Occidental, afecta de ple les Balears i això es tradueix en temps tranquil en general, amb permís de dues coses. Primera, pinzellades de nígols prins que enterboleixen una miqueta l'ambient, sobretot cap en el nord de les Balears. I segona, boires. Avui de matí ja han començat a ser protagonistes i així continuaran aquestes pròximes jornades. A partir d'avui vespre, ja a tard, es tornarà a formar boira, especialment a punts d'interior, sobretot en el cas de Mallorca, però també es pot formar, a diferència d'avui, a Menorca i a Eivissa, i demà matí aquestes boires podrien ser relativament abundants, sobretot en el cas de Mallorca. Aquestes boires, a partir de mitjan de matí, s'haurien d'aixecar, però sempre es transformen en nígols baixos que podrien fer una miqueta leguits a punts d'interior. A la resta, sol en general i temperatura impròpia, altra vegada, un dia més, per aquesta època de l'any. Avui, esperant màximes per damunt de 20 graus, tant a l'interior nord d'Eivissa com a l'interior nord de Mallorca, també a punts de Menorca, a Formentera també, en definitiva, pràcticament a tot arreu, amb excepció de punts de costa molt localitzats. Demà passarà això mateix, en temperatura altra vegada per damunt de 20 graus, especialment a l'interior de Mallorca i Eivissa, i en definitiva, pocs canvis aquestes pròximes jornades.
Gràcies, Miquel. Són les 2:04. Margalida Cifres, del control tècnic. Comencem.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Balears és, amb diferència, el territori de l'Estat amb una major presència de compradors estrangers en el mercat immobiliari. Gairebé 4 de cada 10 habitatges venuts les darreres dues dècades van ser adquirits per no residents, segons dades del Consell General del Notariat. Aquest percentatge situa l'arxipèlag, juntament amb altres zones costaneres, com un dels punts més exposats a la pressió internacional sobre l'habitatge, una realitat que fa anys que dificulta l'accés a un domicili per la població local.
Balears és una de les zones més cares cares per comprar habitatge amb preus que superen els 3.100 euros per metre quadrat en compres d'empreses i el 2.500 en compres de particulars, tot i que la majoria d'operacions les fan residents, el pes creixent d'empreses i compradors estrangers està reduint l'oferta i fent pujar els preus. La bretxa entre el que demanen els venedors i el que poden pagar els locals no para d'eixamplar-se, agreujant l'accés a l'habitatge. Jaime Palomera és cofundador del Sindicat de Llogaters i codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona.
El 38% dels habitatges han estat comprats per estrangers no residents. El que estem veient és que la població local, la gent que hi viu, està intentant competir amb persones que ni tan sols viuran en aquelles cases amb un gran poder adquisitiu. I això és impossible. Si les administracions no vetllen per protegir la població resident, doncs aquesta població resident cada cop trobarà més difícil poder viure a casa seva, al seu barri, a la seva ciutat.
La dificultat per accedir a l'habitatge s'intensifica especialment entre els joves que ja no poden assumir una compra i es veuen obligats a viure de lloguer. La demanda ha crescut un 150%, mentre l'oferta que ha fet que ha encarit els preus més d'un 13% en un any. Pau Montserrat és economista.
És difícil comprar per viure. És a dir, és qui demana hipoteca, no és que hi hagi més gent que vulgui invertir que vulgui comprar, sinó que els qui vol invertir té més capacitat d'accedir a la compra, a tenir una hipoteca i poder comprar, que és qui vol comprar.
El problema s'arrela en el canvi de paradigma postcrisi del 2008. Molt d'habitatges perdut per famílies van passar a mans d'inversors que ara compren el comptat i utilitzen els pisos com a actius, fent impossible competir amb ells. Palomera proposa limitar el desviament de milers de pisos cap al lloguer turístic o de temporada, un mercat que, segons diu, hauria de destinar-se prioritàriament a residents.
L'administració pública, ja no només des d'una perspectiva del dret a l'habitatge, sinó de l'urbanisme, està obligada a intervenir per preservar la cohesió urbanística i evitar la dispersió territorial. És a dir, que tot això que explico ara és perquè la gent entengui que des d'un punt de vista jurídic, l'administració, els governs, tenen obligacions i responsabilitats i si han d'intervenir al mercat, doncs ho han de fer. És a dir, no poden posar-hi excuses.
Els experts exigeixen mesures urgents per garantir que l'habitatge torni a ser accessible pels residents i no un actiu especulatiu fora de l'abast de la majoria de les famílies.
Una reivindicació que ressona a Pollença, on és impossible llogar o comprar un pis, diuen els veïnats. L'Ajuntament hi vol posar ara fil a l'agulla. Vol declarar el municipi zona de mercat residencial tensat, la qual cosa permetria posar un topall als preus. Una eina que reconeix la Llei Estatal d'Habitatge i que també reclamen Esporles, Inca i Algaida.
A les immobiliàries del municipi no manca oferta de venda, però els preus no són accessibles per a economies dins la mitjana. El mateix passa amb els lloguers. La majoria a partir de 1.400 euros mensuals, tot i que el govern ja ha dit que no és favorable a la declaració de mercat residencial tensat que permet la llei estatal. El Val·la Pollensi, Martí Mas, hi insisteix.
L'únic que demanen nosaltres és que ens deixin fer aquest estudi perquè tindrem una radiografia de la realitat i ens podem de fer mesures. I ho volen fer el govern. No volen contra el govern. Anem a favor de la ciutadania de Pollença, res més. I jo lament la resposta taxativa de la presidenta de govern perquè no dona ni possibilitat de poder parlar.
No és l'únic municipi de Mallorca que creu que la declaració de mercat residencial tensat és necessària. Inca aposta per recórrer aquesta figura per posar un topall al lloguer i el mateix reclamen Esporles i Algaida.
Precisament a Pollença, en concret, el Port és un dels municipis on el govern preveu construir nous habitatges públics, 25 en total.
Segons ha anunciat aquesta mateixa setmana, el govern s'estan tramitant 47 promocions que sumen 1.213 habitatges nous, una xifra que suposa un augment de prop del 50% del parc actual de l'Ibavi. Estaran destinats a residents que duguin a les illes com a mínim 5 anys i en preferència pels residents de cada municipi.
A Menorca, Ciutadella està a punt de tancar el pàrquing de Sacoma, un aparcament molt utilitzat pels residents. Havia de servir d'estacionament alternatiu a les places eliminades de la plaça d'Esborn, però legalment només pot obrir 8 mesos a l'any. Ens ho explica Carles Marques.
El de Sacoma és un aparcament que empren els veïns i usuaris de la barriada d'Escavallitos, que ja està molt a prop, però romandrà tancat durant els mesos de gener i febrer. Està ubicat en sòl rústic i, segons la normativa vigent, només pot estar obert 8 mesos a l'any. Molts veïns opinen que s'hauria d'obrir tot l'any.
Sí, ho sabia, però pensava que no el tancarien, que arribaria un moment que no el tancaríem. una part estaria bé que es pogués obrir tot l'any, perquè sempre hi ha necessitat d'aparcament.
Jo pues, pensava que realment això estaria tot l'any obert, i realment sí que sempre, perquè fins i tot no només, a part de que la barriada que està costa per cá, no només la gent d'aquesta barriada, sinó gent que vol anar al centre i viu fora poble, i en el centre tampoc hi ha puesto per aparcar, i és una bona cosa aquí tenir un aparcament.
Enguany, com que es va inaugurar el juliol, l'aparcament excepcionalment estarà operatiu fins a final d'any, però a partir de l'any que ve només s'obrirà de març a octubre. Sentim l'opinió d'altres veïns de la zona.
Pues sí, l'emprem un poc, perquè sobretot els vespres buscat tothom aparca en els cas de cantons i sí, l'emprem. Jo el que m'he fixat és que tothom vol anar al centre al màxim a prop, vull dir, en ple estiu no està ni en el 50%.
La gent crec que sí que l'emprem, i ara, després que ho havien arreglat que l'hagin de tancar, jo no ho vaig fer.
L'aparcament es va habilitar aquest estiu amb l'objectiu de descongestionar el trànsit de vehicles al centre de la ciutat durant la temporada alta. La realitat és que l'han acabat emprant de manera recurrent els veïns de Ciutadella també durant l'hivern.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Ho hem dit en titulars, desmantellades dues plantacions de marihuana a Palma, una al barri de la Vileta, l'altra a Son Gotleu.
En el primer cas, la Policia Nacional ha intervingut en un domicili on es cultivava i preparava la droga per vendre, i a Son Gotleu els agents han registrat un habitatge i també hi han trobat una plantació il·legal. Els dos responsables de cada plantació han estat detinguts com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues.
Dos tècnics en emergències de les Illes reben formació cada any per part d'un dels batallons de la Unitat Militar d'Emergències. Han parlat amb Ángeles Henares d'Eivissa i en Carlos Cubero de Menorca. Els dos han hagut de passar proves físiques molt exigents per superar aquest curs. Ens ho explica Elena Gregori.
Es preparen pels escenaris més durs, des d'enfondraments amb víctimes mortals a qualsevol emergència greu. Ángeles Henares és agent d'emergències a Eivissa.
Todo el mundo que no dedicamos a las emergencias deberíamos de pasar por una formación tan complementaria como esta, porque tocamos todo, o sea, tocamos la fase de inundaciones, de terremotos, derrumbes, lucha contra incendios forestales, primero soporte vital básico en caso de que haya una catástrofe y haya múltiples víctimas, cualquier tipo de catástrofe o emergencia que nos podamos encontrar, la hemos trabajado y hemos hecho práctica.
A Toledo, Carlos Cubero, arribat de Menorca, també va haver de passar dies molt exigents.
Tengo la suerte o la desgracia, para mi suerte, de haber participado ya en la Dana de Mercadal, en la Dana de Valencia, en la Dana de Ibiza, en el incendio de León. Ya tengo... En los dos años que llevo en emergencias, y si hubiese tenido esta formación un poquito antes, hubiese hecho las cosas a lo mejor de otra manera.
Ells dos, junt amb tot l'equip d'emergències de les Illes, es converteixen en essencials per afrontar un risc imminent a l'arxipèlag.
Les entitats financeres s'afanen a adaptar-se a la nova normativa europea d'accessibilitat que va entrar en vigor el juny i garanteix a tots els clients usar els productes i serveis de banca de manera autònoma, amb independència dels seus coneixements, si pertany a un col·lectiu vulnerable o té qualque discapacitat.
A les Balears, totes les oficines de CaixaBank, entitat majoritària a la comunitat, tenen al manco un caixer adaptat i es preveu completar la xarxa abans d'acabar l'any. Sebastià Obrador, director de la Secretaria Tècnica de Balears, en detalla les incorporacions dels nous aparells.
Tota oficina té al manco un caixer disponible 100% accessible, amb lletres més grans, pantalles amb més contrast, ofereixen viatge per bou, tenen teclats en braille. L'altura també, no? Important per estudiants que tenen discapacitat motriu. Jo crec que també aquí afegiria la targeta financera en sistema braille i la puguis entendre quina és, vale? Jo crec que són pioners.
En cas de no complir amb els requisits mínims, les financeres s'enfronten a sancions d'entre 30 milions d'euros i fins a 1 milió per a les infraccions més greus. Una obligació legal, diu l'advocada Cristina Borrallo, de l'Associació d'Usuaris Financers, ASUFIN, que es pot arribar a tancar el negoci per incompliment.
Però hem tingut molt de problemes amb caixers automàtics que hem hagut inclús d'acabar demandant judicialment. Ara ja no és un tema de compromís social, sinó de que obligació legal amb multes de quanties elevadíssimes, inclús de suspensió d'activitats, que és el que també inclou la llei.
Com a novetat, CaixaBank estrena S Visual, un servei pioner per a persones amb discapacitat auditiva que permet una comunicació clara amb el gestor financer a través d'un traductor. Els usuaris poden demanar cita prèvia a qualsevol oficina.
També en l'àmbit cultural es fan passes cap a la inclusió universal. El govern impulsa la nova guia d'accessibilitat de l'Institut d'Indústries Culturals.
Un manual amb recursos i propostes adreçades a un ampli ventall de disciplines per avançar cap a una cultura plenament inclusiva. Diana de la Quadra és la directora de ICIP.
I a la guia trobareu pues, des d'una descripció del context actual, dels fonaments de lo que és el disseny universal, el que vol dir inclusió i cultura, tant per l'IFIC com per tots els àmbits i els professionals que varen acompanyar-nos en aquesta experiència, com a propostes, com diguem-ne un decàleg de bones pràctiques per als sectors que són àmbit d'actuació de l'IFIC, que com sabeu són l'audiovisual, les arts escèniques, les arts visuals, música, podcast i editorial.
Un projecte col·laboratiu entre l'ICIP i Mi Cine Inclusivo, nascut d'una formació promoguda del mateix institut. Podeu consultar la guia a través de la seva pàgina web.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Formentera al·lega contra la derogació de la Llei de Memòria Democràtica per protegir Escampament. És l'únic testimoni immoble de l'antic centre penitenciari de l'illa i un dels pocs que es conserven a tot l'estat. En té els detalls Regina Mayans.
La possible derogació de la Llei de Memòria Democràtica posaria en risc el reconeixement institucional d'espais com la colònia penitenciària d'Escampament. Òscar Portes és el president de la institució insular.
Són fer passes enrere i posa en perill pues, algun patrimoni, algun bé d'interès cultural, com pot ser l'escampament a Formentera.
El Fòrum per la Memòria d'Eivissa i Formentera també considera un error aquest intent de derogació. Artur Parrón n'és membre.
No entenem que una llei que estava feta bàsicament per dignificar unes víctimes i per dignificar el dolor d'uns familiars ara siga derogada.
El Consell de Formentera ja hi ha presentat al·legacions, tot i que veu improbable que pugui arribar a derogar-se.
No creiem que sigui possible, perquè hi ha llei estatal i normativa europea que està per damunt, però de totes maneres, per prevenir, sí que hem decidit presentar les al·legacions.
La institució ja té un projecte redactat per recuperar i dignificar la colònia penitenciària d'Escampament.
I s'ha d'emprar, sobretot de cara a poder educar a les noves generacions que no saben, si els hi demanem, no saben què va passar allí.
Escampament va funcionar com a presó franquista entre 1941 i 1942 i va comptabilitzar d'haver 58 víctimes mortals, la majoria procedents d'Extremadura i Múrcia.
I encara un apunt polític. Vox presentarà una moció en el ple del Consell de Mallorca dijous que ve per sol·licitar la reprovació formal de Francina Armengol. Acusa l'actual presidenta del Congrés dels Diputats d'ingerència en les decisions de la institució insular en l'adjudicació de subvencions.
Segons el comunicat del partit, Armengol hauria vulnerat el principi constitucional d'autonomia del Consell en qüestionar i influir en la presa de decisions sobre els ajuts en perjudici d'entitats d'una ideologia concreta i propera. Vox, el portaveu Toni Gili, apunta una maniobra per ancorar el model heretat de l'anterior govern.
No podemos estar callados ante la injerencia de la que es la tercera autoridad de la nación. Porque Vox haya conseguido quitar las subvenciones nominativas a la obra cultural balear y Joves por la Lengua en el Consell de Mallorca. La señora Armengol no puede ni influir ni cuestionar las decisiones adoptadas en el Consell de Mallorca. Veremos en el próximo pleno si el Partido Popular se suma a la causa o se queda en el postureo habitual.
Informatiu migdia.
Dues i 19 minuts, repassant més notícies nacionals i internacionals. Detingut un home a Sevilla com a presumpte autor d'un nou cas de violència de gènere. Durant les tasques d'extinció i vespre d'un incendi a casa seva localitzaren el cadàver d'una dona de 30 anys.
La sotsdelegació del govern ha informat que el cos presentava signes de violència per arma blanca. La víctima no constava al programa Biogen, però ell sí. Al municipi d'Alviso de l'Alcor, on s'han produït els fets, s'ha guardat un minut de silenci. Francisco Toscano, subdelegat del govern a Sevilla.
hacemos muchas veces recaer directamente en las mujeres la responsabilidad de este tipo de denuncias. Creo que como sociedad nos interpele a todos. Cuando tengamos cualquier tipo de indicio de que alguna mujer puede estar viviendo alguna situación de este tipo, creo que debemos todos responsabilizarnos y acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tienen ahora mismo una especialización y una formación muy concreta en esta materia y que puede salvar vidas.
Víctima de violència masclista o coneixes algú que pugui estar en perill, el telèfon 016 està atès per a professionals i opera les 24 hores del dia.
Catalunya enllesteix la formació d'un equip d'experts en bioseguretat d'Espanya i de l'estranger per mirar de determinar l'origen del brot de pesta porcina a Barcelona. Mentrestant, es manté la xifra de 13 animals que han donat positiu, mentre que altres 100 exemplars analitzats han donat negatiu. En internacional, a 4 dies del lliurament a Noruega del Premi Nobel de la Pau a Maria Corina Machado, la comunitat veneçolana que viu a l'estranger s'ha manifestat a diferents ciutats del món.
Ho ha fet per donar suport a l'opositora veneçolana que viu en la clandestinitat. A Espanya, les marxes han tingut lloc a ciutats com Vigo, València, Madrid, Barcelona. Segons ha confirmat l'Institut Nobel Noruec, Machado ha confirmat l'assistència a la cerimònia dia 10.
Remeis a ses voreres, tothom cuida ses seves. Els ponts i ses finestres, ses bústies i els llindars. Fues caigudes ballen amb es vent, amics o anònims, tothom es té en ment. Portals que juguen els dies que plou, un bot i ets fora.
Aquesta cançó que escoltau és Tornes quan vols, el nou single del cantautor menorquí Blai Barber.
Està inspirada en Bló, el seu poble natal, i parla de les petites coses, dels detalls de la vida quotidiana. L'artista Núria Gallostràs, qui ha il·lustrat cada una de les escenes i els versos del videoclip, i el músic Pep Villalba n'és el productor.
També Menorca, el camí per representar Menorca a l'European Young Chef Award 2026 ja ha començat. Seran en total 9 demostracions de cuina en viu del 6 al 27 de desembre que aproparan al públic de l'illa la gastronomia menorquina. Aquest migdia el torn ha estat per Aitana Mas Infante, una jove cuinera des Castell que ha preparat a l'escoleta de Soleillet uns canelons amb xai menorquí, amb crema de formatge i una emulsió de mel tebi amb sobrassada. El públic ha pogut degustar gratuïtament els canelons. La següent cita, demà dilluns a la plaça d'Espanya de Ferreries.
Les de germanor cabràs sense calor. Fues caigudes ballen amb es vent, amics o anònims, tothom es té en ment. Portals que juguen els dies que plou, un bot i ets fora i tornes quan vols.
Amb la nova cançó de Blai Barber, Tornes quan vols, ens acomiadam. Ara, els esports. Primer de tot, una publicitat.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Aquest Nadal, tria un torró de mel com Déu mana. Amb mel de mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons. Que són bones de collons.
Descobreix el que passa quan vius Miró des de dins. Per només 40 euros l'any gaudeix d'accés lliure a la Fundació. Activitats exclusives, invitacions gratuïtes i molts més avantatges. Fes-te amic avui i amb el codi AMIC2 tindràs dues entrades gratuïtes més. Tots els detalls a miromallorca.com. Viu l'art. Respira Miró. Ajuntament de Palma.
Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Tens per la informació esportiva aquí a IB3 Ràdio. El capità del Real Mallorca, Antonio Raillo, ha estat operat a Palma avui de matí d'una fractura al pòmul produïda a la darrera acció del partit Oviedo-Mallorca jugat el passat divendres i que va acabar amb empat a 0. Una intervenció a la clínica Juan de Palma feta pel metge maxil·lofacial, doctor Pizà, i que, segons informa el Club Vermell, està satisfactòria. També confirma la nota informativa que l'evolució del jugador determinarà la seva disposició per incorporar-se al grup de treball. Cal dir que, segons ha pogut saber Vita Ràdio, les previsions dels serveis mèdics posen el 4 de gener del 2026 com a data perquè Rayo torni als terrenys de lloc. Una altra cosa és el que pensa el capità mallorquinista. De fet, el jugador vol jugar dissabte que ve, davant d'ells, amb una màscara. la darrera paraula, com és evident, la tenen els doctors del Club Vermell. De la 15a jornada primera, des de les dues es juga el partit El 0, Girona 0. A les 4 i quart tenim el balanç i Sevilla, a les 6 i mitja Espanyol, Rayo Vallecano, i a les 9 del vespre, tancat jornada, el Real Madrid Celta de Vigo. En quant a la primera federació, jornada número 15, avui amb les baixes de José Albert i Nacho per sanció, la dubte per l'estat físic de Bebé i la tornada a una convocatòria d'Enric Monjonel com a nota positiva, l'Udeivissa vol superar a partir de les 4 un imbatut com a local centre d'esport Sabadell a la nova Creu Alta. En quant a la segona federació, el grup tercer que emitia s'han donat els següents marcadors: Societat Esportiva Eivissa 1, Torrent 0. Atlètic Balears 1, amb el gol de Gerard Bonet, al minut 87, Porreres 0. Un resultat que deixa el de Jaume Mut sense puntuar, que el tenien pràcticament fermat. Sentim precisament el tècnic del conjunt porrec.
Sí, s'estep un punt, jo crec que era merescut. Inclús s'ajullar la banda del gol, pràcticament l'entenguda en Pau Mascheró ha tingut una ajullada molt clara, però bé, orgullós del meu equip, de la feina que hem fet, i trist perquè no hem puntuat.
Un altre marcador que s'ha donat és l'Andràs 2, Olot 0. Sentim a Jaume Pasqual, autor del primer gol del partit.
Sí, venim de 5 jornades, com dius tu, sense conèixer la victòria. M'haurà costat molt aquest partit, ho estem fent bé, però encaixàvem molt de gols. I avui fer porteria 0 era important, i bueno, llavors les poques que hem tingut les hem aprofitades, i una bona victòria aquí.
I ahir es va jugar el Poblense 3, amb els gols de Provenç, Fullana i Penyafort, Atleti Lleida 0. Sentim el tècnic del que fins ara és el millor equip del grup tercer de la segona federació, Òscar Troya.
Entramos en el partido de una manera perfecta. Antes del gol yo creo que habíamos generado muchísimas ocasiones para que el marcador ya se hubiese movido. Nos faltaba acierto y bueno, cuando entró en primero yo creo que el equipo pues cogió confianza, logramos el segundo y bueno, yo creo que el resultado podía haber sido incluso más abultado porque después sí que hemos sido bastante superiores a ellos. Muy contento con el resultado, muy contento con el juego y valoro muchísimo los 28 puntos que llevamos a día de hoy.
Pel que fa a la tercera federació, aquest migdia s'han jugat els partits corresponents a la jornada número 12, Constància 1, Cardassà 1, Formentera 0, Binissalem 1, a Inter d'Eivissa 0, Mercadal 2. Ahir es van jugar el Mallorca B1, Penya Esportiva 0, Santanyí 2, Collerense 0, el Cudi 1, Portmany 0 i Ostense 1, Manacor 4 i Son Creador, Roldet 0, i dijous es van jugar el Platja de Calvià 0, Felanit 0. En bàsquet, primera federació, desena jornada, i recordem que l'Esti Menorca va guanyar 88-74 al Caja Rural Zamora, amb actuació destacada de Víctor Arteaga, que va fer 22 punts i 6 rebots, així com de Benjamín Vicedo, en 6 punts, però 7 importants rebots en la tornada Vintalfa de l'equip 49 dies després del darrer partit jugat a terres menorquines. Sentim precisament el jugador madrileny Vicedo.
Hemos controlado mucho el tema de su contraataque, yo creo que era una de las principales claves para ello. Es un equipo que, bueno, que creo que lleva 5 victorias, si no me equivoco, y hay que respetarlo, ¿no? Yo creo que hemos hecho un buen trabajo, es la segunda seguida, el trabajo de las dos últimas semanas ha sido bastante bueno, y ahora toca seguir.
Aquest migdia s'ha jugat el Palmer Bàsquet 64, Movistar Estudiante 68. La nova derrota, la novena del present campionat per un Palmer Bàsquet que continua tancant la jornada més la classificació d'aquesta primera federació. A temps de descans, la diferència encara era major, ja que el Palmer Bàsquet perdia per 27-38. En quant al Figui Palma, juga a l'Etsis, al poliesportiu de Somos, davant del Tizona de Burgos. Pablo Cano, entrenador del Figui, parla precisament del rival d'avui.
Nos enfrentamos a un rival que lo viene haciendo muy bien, que está jugando muy bien de visitante, es el equipo que tiene más posesiones de toda la liga, tiene un gran acierto de tiro de dos puntos también, creo que un poco también debido al gran ritmo de juego que tienen. Nosotros tenemos que salir concentrados a jugar, a hacer lo nuestro y ver cómo ellos reaccionan.
En quant al boli, recordem que la Superliga masculina, vuitena jornada, el Conecta Balear Manacor va guanyar per 3-1 el Conqueridor de Palanci, mentre que la Superliga femenina, La Barca Menorca va fer el propi, guanyant per 1-3 a la pista del Melilla, conservant el liderat de la Superliga Femenina. Futbol sala, segona divisió, victòria en golejada 4-1 del Gasifet Atlàtic contra el Tafà Navarràs. Amb aquest triomf, els de Vila tornen a la zona de play-off d'ascens. Amb aquest apunt, referent al món de del futbol sala, el deixem, però recordi que tornem a les 4, al partit de l'Ou d'Eivissa, que visita la nova Creu Alta i jugarà davant el Centre d'Esports Sabadell. Fins aquí els esports.